i la seva aprovació definitiva. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Els prometo ser breu. He de començar per una prèvia, que és un reconeixement de que amb l'informe que tots vostès han rebut i que acompanya aquest expedient i amb la comissió informativa no es va tramitar tal com corresponia les al·legacions que va entrar el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que les havia presentat en temps i forma i per una qüestió merament operativa no van ser tramitades igual que les de la resta de grups polítics. Avui hem tingut una conversa que li agraeixo molt al senyor Joan Calderón per explicar-li i posar-lo en antecedents d'aquesta qüestió i hem acordat, si dic alguna cosa incorrecta, hem acordat que faria menció d'aquesta qüestió, que tindríem ocasió de debatre com qualsevol altra, les esmenes presentades pel grup d'Iniciativa i que podríem donar continuïtat al procediment al qual està plantejat des de sempre. Això d'entrada. Els vull agrair igualment que abans les seves aportacions, igualment que abans, no, moltes d'elles són difícilment, per no dir pràcticament totes, difícilment estimables, perquè com vostès saben, en el tràmit en què estem només es podrien estimar tres tipus d'al·legacions. Un tipus és el que fa referència a defectes formals, el segon és el que faria referència a manca de crèdit, a manca, per tant, d'ingressos manca de previsions pressupostàries de despesa per fer front a compromisos, i el tercer apartat seria la insuficiència d'ingressos. Bé, aleshores, les al·legacions que s'han presentat han sigut les següents. Començo per les que no provenen dels grups polítics. La primera és una presentada per la senyora Sunci Martí, que ens acompanyava aquí al principi en el torn de premsa i preguntes, i 43 signants més sobre diverses qüestions referents al finançament públic de l'Escola Municipal de Música i sobre criteris de selecció, etc. Aquesta, l'expressió de voluntat que els hi faig és que ha estat lliurada a l'àrea corresponent i que es pot obrir, com sempre, doncs, la via de diàleg que toca. Des del punt de vista pressupostari s'ha de desestimar. La segona és presentada per l'entitat municipal descentralitzada sobre la suficiència pressupostària motivada per la liquidació. Això, bé, la qüestió és que en el moment de la presentació inicial del pressupost no disposem encara de tota la informació sobre el procés de liquidació i d'execució del conveni vigent amb l'entitat municipal descentralitzada. Per tant, durant aquest tràmit doncs, no hem fet res més que convidar a l'entitat a presentar una al·legació per tal de recollir, que quedi recollida i que, per tant, el pressupost definitivament aprovat doncs, ja contingui les previsions que ha de contenir. La tercera està presentada per la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa. Hi ha tot un seguit d'al·legacions. Estimem només una relativa a una qüestió formal que fa referència a que en l'expedient s'hauria d'haver acompanyat la liquidació del pressupost de 2011 i l'informe d'execució del segon trimestre del 12. Bé, això, tot i que està a la web i és informació pública que està a l'abast de tothom, bé, és cert que no formava part, diguem-ne, del plec de l'expedient, doncs l'incloem i sense cap més dificultat. I després vindria el paquet presentat pels grups municipals de contingut polític i que, per tant, no s'ajusten a aquests tres casos que els mencionava inicialment. I, per tant, cal desestimar tot el conjunt d'al·legacions, com tots vostès ja saben. Cosa a la qual no obsta, que no podem debatre, i que, per suposat, igual que hem fet abans en l'àmbit de les al·legacions, doncs no hi hagi moltes de les seves propostes doncs, que puguin ser desenvolupades i que, de fet, algunes ja hem compartit que teníem intenció de tirar-les endavant. Concretament, el fons de contingència de la dimensió primera del pacte, perquè ens entenguem que fa referència a les persones, serà ampliat. I també ja havíem comentat en el seu dia que volem insistir en la millora de la capacitat de generar ocupació en aquest municipi. I per tant els farem una sèrie de propostes que van en la línia de fer una ampliació dels plans d'ocupació amb finançament municipal, però amb una salvetat, que és que ens agradaria com a mínim fer viable, ja ho hem convertit en molts de vostès, com a mínim fer viable la perdurabilitat d'aquests llocs de treball que el conjunt de la ciutadania ajuda a finançar temporalment. I a la vegada donar compliment a la moció que en el seu moment va presentar la CUP en l'àmbit de l'economia social i cooperativa. Saben vostès que l'any 2012 és l'any internacional d'aquestes qüestions, que l'equip de govern li va donar suport amb alguna esmena a aquella moció i que nosaltres compartim amb vostès un relat que és molt fàcil d'entendre, que és que per molt que millori l'economia local, tots tenim la percepció de que hi haurà una part de les persones que avui estan aturades, especialment els majors de 45 o 50 anys, que seran de molt difícil reinserció. I que aquesta qüestió l'hem d'abordar des d'un impuls decidit i que compartim tots de l'economia social. I per tant, les modificacions que els plantejarem, entre altres que aniran arribant, com cada any, en l'àmbit de les modificacions ordinàries del pressupost, però una que ja els plantegem i que hem vingut compartint amb alguns de vostès, segura, va en aquesta direcció. Igual que va en la direcció doncs, del que ja hem dit abans, de dotar els ajuts, hem parlat en l'àmbit de les ordenances fiscals, pels PIRMIs, aturats, etc. Per tant, creiem que bona part de les al·legacions que vostès han presentat, que no podien quedar recollides per qüestions formals, en el tràmit en què estem, sí que les recollim total o parcialment, i ja ho hem compartit durant el debat, i no volia deixar de mencionar-ho en aquesta fase del tràmit procedimental.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles. Grups que volen fer ús de la paraula. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, gràcies. Em saltaré. He fet una introducció en què parlava de la reducció d'ingressos, creixents necessitats, però me n'he adonat que ja ho vam dir a les ordenances, tots ho sabem, i passaré directament al debat sobre el tema dels pressupostos. En primer lloc, comentar que nosaltres no hem presentat al·legacions, precisament pel que ha comentat el Carles. Les nostres propostes són de caràcter polític i no entraran dins dels criteris pels quals es poden acceptar al·legacions. Tot i això, després ho comentaré, però unes al·legacions presentades per la Junta de Personal i pel Comitè d'Empresa sí que ens agradaria almenys simbòlicament fer-nos la nostra o comentar-ho. Bé, com hem dit a l'aprovació de les ordenances fiscals fa un momentet, per nosaltres no s'han fet els deures, bueno, no s'han acabat de fer els deures del tot, no tenim suficients ingressos per fer front a la despesa que necessitem i això no ho diem... Encara que les ordenances haguessin anat millor, doncs seguiria fent falta diners, perquè des del nostre punt de vista, encara que l'any passat l'altre i l'altre no haguéssim retallat, sempre hi ha més despesa que es pot fer. Per tant, començaria en això, que hi ha una evident manca d'entrada d'ingressos que és difícil de pal·liar amb les ordenances que tenim. Aleshores, creiem que això ens du a una dinàmica de carreró sense sortida. No només té a veure amb l'equip de govern això, però és com si cada any ens fessin escollir si volem que ens tallin el braç a la cama, no? Són dos òrgans, són dues coses necessàries i la cosa perversa és que encara que diguem la mà o el braç, l'any que ve ens faran la mateixa pregunta. O sigui que ara sacrificant-nos una miqueta no ens salva això. Per tant, l'equip de govern fa uns pressupostos, serien diferents als de la CUP, en algunes coses coincidirem, en altres no, però el que estem discutint és sobre engrunes cada any. És la percepció que té el grup de la CUP, perquè l'any passat, per exemple, per posar un exemple en el capítol 2, doncs, és un dels que surt mal parats, no? Aquest any és un 20%, prop d'un 20%, l'any passat era un 12,5. Bé, doncs cada any queden menys coses per retallar, per tant, intentem posar fil a l'agulla d'alguna manera, o l'any que ve ens trobarem lamentant-nos encara més, cadascú lamentarà el capítol que més li faci gràcia, però doncs en sortirem. Concretant, el que més ens preocupa a nosaltres de les coses que es retallen en aquest pressupost és, com he comentat, el capítol 2. Creiem que les entitats, agents socials i culturals, associacions, tenen un paper important a la ciutat a nivell de cohesió, a nivell d'integració, bueno, en molts sentits, i el descens ens preocupa. De la mateixa manera, una cosa que surt bastant perjudicada és el comerç local, que abans ha sortit també en una altra discussió. Bé, si anem pel carrer Santa Maria i se'n diu Rossinyol, és dramàtic. Com a paradigma, avui pensava, calça llent ja no hi és i hem posat una botiga de calça, bueno, roba íntima. Però vull dir, perquè ens entenguem una miqueta, no? Treuen comerços que, aquest no era, tenia 20 anys més o menys, calça llent, però ens treuen comerços de tota la vida i només hi poden entrar franquícies. Per tant, la reducció de promoció de campanyes de comerç, una mica reducció de subvencions, fan que el comerç local ho tingui més difícil, que ho està passant molt malament, i això és una cosa que ens preocupa perquè ens sembla que estem avançant cap a un eix, el centre, que un eix comercial que està desangelat, que no té personalitat i que la gent ha de tancar la paradeta i buscar-se altres coses. En tot cas, podríem seguir enumerant coses que es retallen. També veiem coses positives, una és el pla d'ocupació i encara més si es diu que es vol ampliar el pla d'ocupació, una idea que ha vingut ara, els diners de Tabassa, que va al pla d'ocupació, 420.000 euros serien interessants. I com vam comentar l'altre dia, en tot cas, Qualsevol proposta que sigui ampliar els plans d'ocupació o fer-los perdurar ens semblarà bé i tindrà el nostre suport, perquè creiem que és importantíssim, però sabem que amb la demanda que va haver l'any passat, 400 persones, no, desconec la que hi haurà en aquest proper, però és evident que amb 30, 40 o 50 ocupats no ho solucionarem del tot. També s'ha de valorar l'esforç que farà l'equip de govern amb les escoles de música i escoles bressol. No calia, com si diguéssim, i es fa. I algunes petites coses que semblen, poden semblar xorrades, però l'any passat vam proposar nosaltres que per què no reduir la munició o el protocol de la policia local, i aquest any es fa. Creiem que cal reconèixer-ho. L'any passat vam demanar si ens podien dir si es gastava la munició o no, sembla ser que no, perquè han agafat el 50% i s'han eliminat. En tot cas, coses que no veiem bé o que qüestionem, això sí que cal dir-ho. Un és el cartipàs sobredimensionat. Ja sé que aquí no ens posarem d'acord, l'altre dia van sortir dades confrontades, dades que no eren les que ens van dir, però bé, és com amb les eleccions, es poden vendre de diferent manera, igual que jo ho faig, eh? Tots vendrem la nostra versió del tema. Creiem que la duplicació d'una estructura gerencial i una estructura més política té conseqüències importants sobre la massa salarial, té una conseqüència important sobre el pressupost, i creiem que s'hauria de racionalitzar aquesta estructura perquè això permetria tenir molt més joc. Això en contraposició en el que ha passat amb el tema de les retribucions de l'Ajuntament. Hi ha les delegacions que presentava la Junta i el Comitè anaven en aquest sentit, no? Partides pressupostàries que no tenen els diners suficients per fer front a convenis. Creiem que, des de la CUP pensem que això és una qüestió de prioritats i que és evident, com hem dit, que cadascú té les seves, però creiem que aquesta era una prioritat, intentar complir el conveni, i ens sap greu que no es faci això mentre, en canvi, l'estructura que nosaltres creiem sobredimensionada, com hem dit, es manté i no es qüestiona. També hem proposat un altre cop el tema d'assignació a grups municipals, són pràcticament 200.000 euros. L'any passat es va tenir una certa receptivitat, creiem que és una cosa que cal abordar, i avui no és el moment de fer la discussió política, perquè hi ha una discussió política, té un rerefons aquesta assignació als grups municipals, però té una concreció a nivell econòmic que és important, 200.000 euros, 195.000 euros no és una quantitat menys preable. Altres coses que han sobtat i que creiem que poden respondre al que nosaltres anomenem model de ciutat. Un model de ciutat que és molt maco, té una gran acceptació, està posat dins del capítol 4, no? D'entorn urbà, ambiental, ciutat cívica, verda i sostenible. A mi m'ha sobtat personalment el rec a la via pública, costa molt regar la via pública, i crec que som un país mediterrani i a vegades potser no cal tanta zona verda i seria molt més barat. L'arbrat també, les xifres ens semblen desorbitades, de la mateixa manera que amb la neteja viària. La recollida d'escombraries evidentment és una cosa ineludible, si no recollim les escombraries això serà invivible, però creiem que tenim una ciutat, i ara això servirà per titulars, però massa neta. O sigui, fa goig la ciutat? No, ja sé que ara queda, és evident que això... Però no hi ha ni una colilla al terra. Jo assumeixo les conseqüències d'això que estic dient, eh? Però és que sembla Suïssa, Sant Cugat, que és de conya, eh? Però potser que aquí podríem retallar. Podríem retallar perquè no cal que estigui tan negre, ja ens hem entès, no? I aleshores, una última cosa que volíem dir, ho hem comentat amb altres grups, unes desperes que ens han sobtat i que senzillament és que se'ns expliquin, no estem posant en dubte res. Només diem que facturació, quan es diu energia, en el punt 4, facturació de l'electricitat de la policia local, d'edificis culturals, d'edificis d'ensenyament, puja tot arreu. I clar, això és una mica, doncs ens ha xocat perquè estem fent mesures eficients. A la Comissió de Serveis Urbans i Presidència se'ns explica en diferents àmbits que s'està treballant en aquest sentit. Per tant, ens ha sobtat l'augment del consum important en diferents aspectes. Em deu quedar poc, no? Ja vaig acabant. En tot cas, com he dit, volem donar suport a les al·legacions de la Junta i el Comitè pel que fa a la dotació pressupostària de retribucions del personal municipal. I bé, anunciar que en aquest cas sí que nosaltres votarem en contra del pressupost, perquè l'any passat ens vam abstenir fent una opció més aviat ideològica, dient que per nosaltres no és tant discutir ara sobre si hem de retallar d'aquí o d'allà, sinó del model de ciutat. Ho he comentat com a exemple en el tema de les zones verdes. Creiem que cal fer-lo i nosaltres ens oferim per quan vulgueu començar-lo a parlar, però les retallades que fem en el pressupost municipal, que no es farien si anessin les coses bé, ningú l'era retallat, demostren unes prioritats, evidentment. Com hem dit, l'estructura organitzativa no es toca, en canvi, els sous dels treballadors públics sí. i per tant votarem negativament. I per acabar només dic que cal abordar aquest model del debat de ciutat perquè, bueno, si no la cosa, no vull ser tremendista i després sé que el Carles em dirà que no està tan malament la cosa i tot, però crec que és per preocupar-nos perquè tenim un model que s'ha construït en uns anys, estic repetint això, d'ingressos extraordinaris i mai més tindrem ni AE, ni CIO, ni plusvàlues que hem tingut fins ara. Per tant, cal fer un replantejament i això ho diem en to constructiu i oferim-nos per totes les reunions que calguin i parlar-ne entre tots.
Moltes gràcies, senyor Bea. He deixat parlar doncs, de manera expressa perquè crec que és un punt important el dels pressupostos i per tant que tots els grups puguin posicionar-se. Per tant, té la paraula el senyor Calderón i li avanço doncs, que el senyor Bea ha estat 9 minuts i per tant té 9 minuts.
No, jo sóc bastant més sintètic i més directe. Bé, en el cas d'Iniciativa va presentar 10 al·legacions, que és veritat que eren 10 al·legacions de caràcter polític, no eren de caràcter tècnic, per això no s'han estimat. I no patiu, no us explicaré les 10 al·legacions, però sí que us explicaré els paquets i la intenció d'aquestes al·legacions, quines eren. No? A l'aprovació inicial, aquest grup va posar l'accent ja en el que consideràvem que era molt important de cara a futur. Parlàvem de polítiques socials i cohesió, parlàvem d'incrementar la partida. Primera al·legació, incrementar la partida de polítiques socials un 7%, que és la suma de la no actualització amb l'IPC de l'any passat i l'actualització d'aquest any. Un 7% en polítiques socials. Segona al·legació, increment de les polítiques d'ocupació. Bé, és una molt bona notícia, això que ens ha explicat el senyor Brugaroles, d'ampliar plans d'ocupació i a més és una perspectiva d'economia social, de cooperativisme i d'alguna manera de generar també activitat econòmica i llocs de treball que no es quedin només en un paquet concret. Ocupació, polítiques socials. En un segon paquet hi havia cultura i polítiques de joventut, és veritat, ho ha apuntat el senyor Bea. La cultura de base està patint molt, és de les partides que són petites quantitats, moltes petites quantitats, però que per una entitat poden significar molta cosa, pot significar l'activitat ordinària o l'activitat d'aquell any i treure-li potser 500 euros a una entitat, m'estic inventant la dada, 500 euros potser des d'aquí no és res, per una entitat és un cacau. I per això, perquè entenem també que les entitats culturals de la ciutat treballen també per la cohesió i per tenir el sentiment de pertinença que quan toca tots estem molt orgullosos. Joventut, que entenem que s'ha baixat molt la partida i parlàvem de mantenir-la, bàsicament perquè som la ciutat més jove del país i per tant amb gent més amb crios petits, però aquests crios al final es faran grans i caldrà donar resposta a una gent jove que ara mateix té una oferta d'oci, d'oferta de programes laborals, ofertes d'emancipació molt limitats. Jo crec que això s'ha de potenciar i tirar endavant d'una manera més vehement i amb més potència. I per la part de l'estalvi, clar, jo no he fet més que demanar augmentar partides. Nosaltres entenem que des del punt de vista d'Iniciativa, si toquéssim i racionalitzéssim bé l'estructura directiva i política d'aquest Ajuntament, que jo crec que en aquest cas és una de les diferències més grans que tenim amb aquest equip de govern, que no coincidim en absolut, amb un petit esforç de tots plegats i racionalitzant una miqueta com hauria de ser aquesta estructura, aconseguiríem un estalvi o alliberar uns diners per fer moltes polítiques i poder fer tot això que us comentàvem abans. Estem parlant d'estalvis que podrien anar entre 600.000 i 800.000 euros pels números que hem pogut fer. Sí, no em miri així, senyora alcaldessa. Hem fet els números i podríem estalviar entre 600.000 i 800.000 euros. I això dona molt de sí. Sí, no és així. Ja li ensenyaré els números, ja li ensenyaré. I sense fer fora ningú. No dic més. A mi imaginació. I després també parlant del que deia l'Ignasi, que parlava de les subvencions als grups municipals, també vam presentar una al·legació en aquest sentit de reduir l'assignació que rebem als grups que potser hauríem de treballar més en profunditat. Nosaltres proposem, sobretot, tocar i reduir la part variable. Sabeu que els grups municipals tenen un fix i una part variable per representació. Jo sé que per concepte la CUP està en contra d'això, però nosaltres sí que demanàvem reduir en el sentit de tocar els variables de les assignacions dels diferents grups. Acabo. He de dir que és veritat que el procés ha estat molt interessant, hem parlat molt amb l'equip de govern, hem parlat molt amb el Carles, hem intentat arribar a acords, crec que hi ha coses molt concretes amb les que ens podríem posar d'acord, sobretot amb temes, els temes que avui ha anunciat el senyor Brugueroles, que en el moment de l'aprovació o de modificació o el que sigui, aquest grup li donarà suport perquè és la línia que entenem que hem de treballar. Lamentablement no s'ha pogut donar en ferm ni amb les ordenances ni amb el pressupost. Entenem que el pressupost municipal sí que respon a unes prioritats que no són les d'iniciativa i que si ho governéssim no tindrien res a veure, i en el pressupost sí que nosaltres anunciem un vot contrari amb el benentès que treballarem conjuntament l'any que ve.
Gràcies, senyor Calderón. Per part del grup socialista té la paraula el senyor Vilaseny.
Bé, en primer lloc enviar una salutació a la gent que encara s'ha quedat al ple municipal i al que ens estan escoltant. Més que res perquè suposo que la cosa comença a ser complicada ja, oi? Bé, nosaltres hem intentat encetar una negociació, diguem-ne, amb responsabilitat. Els vam lliurar la documentació que va ser el cos de les nostres al·legacions el dia, Carles, crec que el 26 d'octubre, abans de l'aprovació inicial. Les nostres al·legacions no eren pròpiament unes al·legacions, sinó que eren un document de negociació de pressupost. De negociació de pressupost, amb algunes coses que sí que podien haver entrat en al·legacions, i l'altra eren, bé, doncs, diferents maneres de veure algunes coses, sí, algun aspecte d'inversió, però no moltes, perquè suposo que, bueno, suposo no, evidentment no estem per fer moltes inversions, i el que vam fer va ser intentar reduir les despeses en tot plegat i fer alguna inversió que després, si dona temps, ja esmentarem. Ja saben que he dit moltes vegades que el pressupost està sobrevalorat, i avui que aprovem el pressupost ja sona com estrany, però cada vegada el pressupost està sobrevalorat. Vostès saben que els plens municipals cada dos per tres i cada vegada n'aportem més, i això amb l'interventor hem parlat moltes vegades, modificacions de pressupost, partides que es mouen d'aquí a allà, o depèn dels ingressos que arriben o no arriben, doncs anem modificant. Per tant, les partides pressupostàries que avui aportem en alguns casos s'assemblaran com un ou i una sabata quan acabi l'any. I per altres condicions que fan que tots els ajuntaments, i ens toca parlar d'aquest govern, doncs tindran dificultats. Per exemple, el pagament dels deutes de les entitats supramunicipals. Fàcil, si tu tens, se suposa que t'havien d'entrar diners d'una subvenció i no te la paguen, doncs o tanques el servei o poses els diners d'un altre costat. Modificació pressupostària, i per tant el pressupost no s'assembla. Això es pot generar desequilibris de tresoreria de pressupost. Llavors també hi ha els divendres negres del govern de l'Estat, que ves tu a saber què passa en algun divendres d'aquests. No estic dient res, simplement és una constatació, un fet de que molt sovint els divendres passen coses que ens afecten als ajuntaments i molt sovint el nostre finançament. Per exemple, podia passar que un divendres d'aquests digui no, a partir d'ara totes, tal com deia l'esborrany, aquells esborranys famosos, de sobte totes les competències no obligatòries deixen d'estar finançades pels pressupostos de l'Estat. Bueno, problema, noi? Problema. I existeixen dificultats per calcular els costos totals de tots els nostres serveis. Val a dir que en els darrers temps, i especialment en aquest mandat, ha hagut un gran avançament en el tema d'indicadors, com el treball d'indicadors, i també per poder realitzar l'aspecte de costos, i això hem pogut veure en les reunions que estem realitzant amb la gerent i els responsables de les diferents àrees. Llavors també tenim algun concepte lligat a la manca de planificació, gairebé plurianual. La setmana passada dèiem, amb la informació que se'ns va passar de l'àrea d'economia, que els pressupostos de lliure disposició dels districtes no s'havien gastat en 1 milió d'euros des de l'any 2008. Majoritàriament els darrers anys, 11 a partir de l'11. Clar, per tant això vol dir que la partida que posa pressupost de lliure disposició, si fem un exercici de memòria històrica, no s'esgotarà. una altra cosa que si s'esgota estarà molt, molt bé. Amb això comparteixo el que deia el tinent d'alcalde, que hem de fer un pressupost d'inversions als districtes no anual, sinó plurianual, perquè hi ha coses que és difícil de fer-les en el mateix any. Com es deia, avui no acaba el cicle pressupostari, tindrem tots aquests problemes, aquests atzucacs que possiblement ens faran modificar, i que totes aquelles partides que tinguem en aquest moment, doncs possiblement no ho seran. No vull recordar també la moció que vam presentar el mes passat sobre les despeses del 07, de cooperació i solidaritat, de solidaritat i cooperació, i la no execució final d'aquestes despeses en els anys que parlava la moció. Esperem que aquest any s'executin. I si no s'executen, les posem en un altre lloc, però diguem-ho en un principi, oi? Amb això dels pressupostos, i com es pot veure en aquests moments, i com es podrà veure en el govern de la Generalitat proper, home, allò, es paten els pressupostos quan cal, eh? Quan cal un vot, quan cal una majoria. És evident que l'equip de govern, els ciutadans de Sant Cugat, li han atorgat la capacitat de tirar endavant pressupostos sense la necessitat de que es patin aspectes. I això doncs, ho entenem i ho compartim. I jo crec que és de justícia dir-ho que vostès tenen aquesta responsabilitat, és la que és. Nosaltres els vam presentar diferents propostes de manera d'enfocar un pressupost. M'havia preparat la qüestió d'ordenances i pressupost conjunta, per tant, si em repeteixo, em disculpen. Tot el tema de tarifació social, com a generació d'ingressos, ho deixarem a banda, perquè hem parlat anteriorment, i els hi vam plantejar alguna sèrie d'inversions. Parlàvem abans de voreres de la Floresta, però també, per exemple, d'aspectes segurament que són de contingut. Per exemple, la possible realització d'un conveni de gestió del pavelló de Vall d'Oreig entre Ajuntament i MD. Això no és una al·legació, evidentment, això és un principi de gestió, que jo crec, parlant de les possibles, bueno, de treballar conjuntament determinades actuacions, estaria bé, per repartir les coses positives, però també les càrregues. També, emballar o posar d'una manera més adequada la zona de Can Domènec, el camp de futbol que en aquests moments tenim allà, que saben vostès que està tenint algunes coses positives però també algunes queixes. Per tant, traslladar a la gestió d'aquest camp aquí el company regidor d'esports. També temes lligats a les pistes de Sant Francesc i la seva cobertura. I això eren inversions, poques, però alguna inversió els hi posàvem. També hi havia temes de gestionar conjuntament les inversions, de plans de demanda, de gestionar les subvencions abans del FEDEL, del PUOS o de l'àrea metropolitana. També els temes de bonificacions, subvencions i qüestions socials, les he parlat molt en l'anterior punt, per tant no les repetiré. Però com deia l'amic Puigneró, home, és fàcil dir en què gastarem sense dir d'on traurem els diners, oi? És fàcil, i jo crec que també és responsable per part dels polítics doncs, fer això. Nosaltres proposàvem una pujada d'impostos, sí, una pujada d'ingressos mitjançant una revisió de l'IBI industrial. Ja sé que és difícil tot això d'explicar, però imaginin que això és un solar, nosaltres hem posat la indústria d'aquí cap aquí, el 2005, que és quan es va fer el cadastre, i la nostra indústria ha anat millor, i ara en comptes d'aquí a aquí, ha crescut fins aquí. Aquest trosset no el tenim comptabilitzat. Això és el que vol dir una revisió de l'IBI industrial. En altres ajuntaments ha funcionat, pot ser millor, poden ser menys ingressos, poden ser més, però han funcionat i creiem que és necessari. Saben tot allò de l'IBI de les entitats religioses no vinculades a docència, a culte i tema social? Ens vam comprometre tots plegats amb una moció a tirar endavant un informe que ens permeti decidir si sí o si no. Aquest informe encara no el tenim. Com vostès saben, la moció parlava l'any que ve, per tant, encara tenim temps i encara ho hem de parlar. Hi ha temes de possibles ingressos, com el tema dels avions, que està sub judice, ja ho trobarem. Una possibilitat de més lloguers d'immobles, baixant preus per part de Promusa, bé, de fer estudis amb cooperació entre la nostra oficina d'habitatge, l'Incasol i empreses privades, en aquest cas sindicats, etc. També fèiem una reducció de despesa lligada a la reducció de partides del que podíem entendre com comunicació d'aspectes o propaganda. També una reducció global de la despesa en capítol 1 d'aspectes directius i també altres qüestions que per nosaltres era important, per exemple destinar el 15% a promoció del comerç, que és una proposta que teníem al programa electoral, també la territorialització del pressupost, aspecte que aquest no costa diners, evidentment és una gestió i s'ha de fer en temps i si ens hi posem ara potser arribem l'any que ve a fer pel pressupost que ve, Per tant, no era una proposta pròpiament per aquests moments. Un pla de mecenatge. Bueno, hi havia una sèrie de qüestions, fins i tot una cosa molt tonta, molt tonta, que em permetran, que és el 010, que s'informa d'una manera clara quina és la despesa del 010. Tonta o no? Aspectes lligats a que no s'abaixin les subvencions de les partides de subvencions a les entitats que venien dels ingressos que treien per altres costats. Bé, en general hi havia unes diferents propostes. Com els deien, per mi, igual que els deia fa un momentet, per nosaltres no s'acaba avui el pressupost. I jo sé que pel tinent d'alcalde tampoc, al contrari, la gestió del pressupost comença ara. I també els demanem formalment que aquestes converses que hem encetat, perquè ens hem trobat una vegada, hem encetat, doncs que el concepte encetar continuï. Saben quin està el posicionament nostre, i el posicionament és fer-nos corresponsables de determinades actuacions sempre i quan s'alliberin partides per temes socials, etc. I fins i tot assumir determinades situacions, però hi ha una sèrie de qüestions claus, temes socials, educatius, cultura i medi ambient. Aquestes són les nostres claus. Nosaltres votarem en contra del pressupost. Nosaltres votarem en contra del pressupost, una raó òbvia. No hem arribat a acordar punts en aquest moment puntual. Ara, estic segur que durant els mesos continuarem, i suposo que ha estat 8 minuts. No?
9 minuts, exactament. Gràcies, senyor Vilasenyor. El senyor Benejam té la paraula.
Gràcies. Bueno, nuestras alegaciones. No, espero no tardar nueve minutos, pero bueno, algunas cosas sí que tengo que decir. En cuanto a los presupuestos, nuestras alegaciones, las cuestiones principales que incluían era, bueno, la propuesta de reducir un 10% el gasto en cargos de confianza, que están incluidos en el capítulo 8. Del pacte, la propuesta de reducir un 40% los gastos de comunicación del ayuntamiento, la propuesta de reducir un 10% los gastos de transferencias de capital a los organismos autónomos, OAMCIC y OAMCC. También se proponía reducir un 50% los gastos relativos a políticas lingüísticas, también destinar la mayor parte del ahorro conseguido con estas reducciones mencionadas anteriormente, aumentar las dotaciones presupuestarias para ayudas sociales y los convenios de colaboración con las entidades dedicadas al cuidado y la protección de personas mayores, de personas sin recursos, de personas discapacitadas, de familias numerosas y personas con otras personas discapacitadas a su cargo, ¿no? Y también para garantizar la seguridad ciudadana que bueno, ya hemos presentado mociones en este sentido también de mejorar la seguridad ciudadana en algunos puntos del municipio, ¿no? Bueno, y también la propuesta, una propuesta que era pues una de las cuestiones principales en las alegaciones era la de reducir la deuda estructural, ¿no? La deuda a largo plazo del ayuntamiento. Esta deuda, que a día de hoy pues está en torno a los 70 y pico millones de euros, que nosotros ya desde siempre entendemos que es reducible y que podríamos tener una deuda menor aquí en San Cugat. Otros municipios pues estarán peor de ingresos y tal, pero aquí en San Cugat, pues bueno, afortunadamente los ingresos se mantienen, no en la misma medida que antes quizá, pero se mantienen. Incluso con el IBI se recauda un poco más, entonces bueno, pues esto permitiría al menos reducir la deuda en un porcentaje un poco mayor. Ya sé que se reduce la deuda para este presupuesto 2013, está prevista la reducción de la deuda, pero cada año vamos haciendo aquello de pedir nueva financiación para reducir la deuda, ¿no? O sea, para pagar los gastos corrientes, pero también para reducir la deuda, ¿no? Porque bueno, amortizamos, si no recuerdo mal, por 13 millones de euros. Pero pedimos nueva financiación o tenemos previsto pedir nueva financiación por 4 o 5 millones de euros. Entonces, bueno, pues seguimos, alargamos un poco más esa hipoteca, por decir, que tenemos que pagar de esos 70 y pico millones de euros, ¿no? Por eso es que si la redujéramos en 13 sin generar 5, o si la redujéramos en 15 pero pidiendo solo 3, pues todavía estaríamos ahorrando un poco más, ¿no? Y tardando menos tiempo en amortizar esa deuda de 70 y pico millones de euros, porque si no, pues la vamos alargando en el tiempo y bueno, al final siempre repercute en las finanzas municipales. Entonces, nuestras alegaciones efectivamente eran de carácter político, y por eso entendemos que se hayan desestimado, porque se evalúan desde un punto de vista técnico, ¿no? con un criterio técnico. Pero había una que no era de carácter político, sino que era de carácter técnico, entiendo yo, era una causa para la valoración que las alegaciones fueran, que no hubiera presupuesto, exactamente la ley lo dice, lo voy a decir textualmente, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestarios o bien estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. Y el punto B del mismo artículo dice que por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles en la entidad local en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo. Entonces, entendemos que, claro, el sustituir siempre la falta de ingresos municipales para pagar todos los gastos que está previsto con nueva financiación es una insuficiencia. Porque, claro, cuando haces los números y no cuadra, entonces en el importe que no cuadra se sustituye por una nueva financiación. Y entonces así cuadra perfectamente. Entonces, esa nueva financiación siempre se solicita en el importe justo que falta. Teniendo en cuenta la dificultad para obtener financiación que usted mismo dijo en la presentación de los presupuestos municipales en audiencia pública, pues como es incierto que podamos obtener esa financiación, por lo tanto entendemos que este criterio sí que tendría que estimarse desde el punto de vista técnico, no es una alegación política. Entonces, por eso estamos en contra de que no se estime, ¿no? Votaremos en contra del presupuesto por todas estas razones. Gracias.
Gràcies, senyor Benejam. Té la paraula el senyor Bruguerola.
Començo pel final, senyora alcaldessa, gràcies. Escolti, senyor Benejam, s'han de fer més els deures. Sí, vostè no pot venir aquí i dir que s'ha de treballar més. Vostè no pot venir aquí i no presentar al·legacions a les ordenances i tal, fer unes al·legacions genèriques al pressupost i dir aquí que nosaltres financem un dèficit ordinari amb crèdit a llarg termini, que això és el que ve a dir. A veure, nosaltres, el senyor Benejam, tenim un superàvit ordinari que ens ajuda a finançar bona part de les inversions i de la reducció del deute. Senyor Bruno, vostè sempre que parlo em fa així, em fa que no i tal, miri's els números, vale? Miri's els números i s'ha de treballar una miqueta més. Escolti, l'endeutament a llarg termini serveix per definició per finançar inversió, no per finançar dèficits ordinaris que no tenim. Nosaltres tenim superàvits ordinaris, insisteixo, que ens ajuden a finançar inversions i ens ajuden a reduir el deute que s'està fent i es continuarà fent, per suposat. Però es farà no perquè hi hagi una visió liberal de la vida, no, si nosaltres estem bé, però estem bé, però estem en una situació que convé que el deute viu total se'n vagi lleugerament a la baixa, prudentment a la baixa, combinant aquesta situació amb la necessitat que aquest Ajuntament no, diguem-ne, ajudi, si és viable, i és viable, a la recuperació econòmica. I ho pot fer amb una part petita, és veritat, amb la inversió pública. I aquest Ajuntament preveu per l'any 2013 doncs 20 milions d'euros d'inversió. I això, òbviament, no es finança, no podria tenir lloc cobrint un suposat dèficit d'ordinari amb endeutament a llarg termini, com vostè acaba d'explicar. I, per tant, aquesta al·legació que vostè ha explicat, doncs, òbviament, és que no té cap sentit. Segona qüestió, càrrecs de confiança i cost total de l'estructura. L'altre dia en parlàvem en el marc de la sortit per part de diversos grups. Ara he fet els números i tinc fet els deures. Jo sí. A veure, les retribucions del cartipàs d'aquest mandat han baixat un 9,38% respecte al cost del mandat del cartipàs polític de l'any passat. 9,38% de baixada. La despesa real de capítol 1 imputable al personal directiu i assessor s'ha reduït un 29,5%. 29,5%. Aquest mandat respecte al mandat passat. Vale? 9,38% l'estructura política, 29,5% l'estructura directiva i d'assessors. I ja està, no ho discutim més. No, diu, és que hauria de desaparèixer. Miri, jo ja ho he fet en aquest ple altres vegades. Aquest Ajuntament té un model. I té un model que li permet tenir una ràtio de cost total de recursos humans molt baixa respecte al pressupost total.
I és un model que, perdoni, jo el vull posar en valor i el vull defensar. I és un model que quan algun dia vostès governaran es trobaran molt més marge de maniobra dels que es troben altres administracions quan hi ha un canvi polític. Per tant, perdoni, defenso aquest model i ho faig amb convicció. És més eficient, és més barat, li costa menys a la ciutadania. Més qüestions. Model de ciutat. Bé, aquest és el nostre. I entenc que pot haver discrepàncies. Electricitat, el cost del consum. El que puja és el cost, no el consum. Puja el cost del quilowatt. I, per tant, això era una qüestió que s'havia de recollir amb les previsions pressupostàries. Bé, s'han dit moltes coses, l'IBI industrial, a veure, òbviament ja es van produint revisions, però aspirar a que això tingui un impacte, les revisions es fan en general, i això té un impacte, òbviament, en anar millorant l'adequació de la realitat a la informació cadastral, i per tant aquesta millora, aquesta adequació, doncs, pot donar lloc a increments d'ingressos, però d'aquí no hem d'esperar cap canvi significatiu en la recaptació, No sé, una mica, a veure, la reflexió final és tots vostès votaran en contra d'aquest pressupost. Jo crec que és un pressupost que hem compartit molts criteris respecte del que hem vingut treballant amb l'elaboració, repeteixo, d'ordenances i de pressupost. Jo crec que és un pressupost que ens situa en el punt mig, en molts casos, entre els que hi ha unes propostes d'aquella banda i unes altres d'aquesta banda d'aquí. I, per tant, això ens fa pensar que probablement estem en la bona direcció. És un pressupost que ens està conduint i ens continuarà conduint a una millor situació econòmica, de més desofec, si vostès volen. No és que hagi estat ofegada, però que vostès ho saben, estem treballant en un full de ruta d'aquí l'any 2015 que ens ha de permetre fer front a un marc d'incertesa molt intens i molt dens. I tot i així, doncs, està podent ser capaç d'afrontar totes les despeses que tots entenem que hem d'afrontar, que és capaç d'incrementar els recursos destinats a la redistribució i al tenir cura d'una situació que evidentment és difícil per molta gent, i per tant és un esquema pressupostari i un marc d'ordenances fiscals que ens satisfà. Que nosaltres continuarem dialogant, malgrat que en molts casos ens presenten al·legacions que vostès saben que en molts casos ni tenen a veure amb el pressupost ni tenen a veure amb la realitat econòmica d'aquest Ajuntament. Nosaltres estem satisfets de com estan anant les coses i ho volem convertir en vostès. Estem convençuts que la qüestió està perfectament alineada, va controlada i que tenim moltes àrees de millora. S'ha parlat també aquí de la territorialització i moltes altres qüestions que saben també que estem treballant i que ho fem compartint-les amb vostès. Gràcies, senyor Codés.
Gràcies. Molt breument, els he deixat molts minuts per posicionar-se. Senyor Benejam, endavant.
He trigat molt poc, Vale. Bueno, la cuestión es que, señor Burolas, me parece muy bien que usted defienda los presupuestos que el ayuntamiento, o sea, que el órgano de gobierno ha establecido para este año y tal. Los defiende de forma vehemente, me parece muy bien porque casi los entiendo que están bajo su responsabilidad, ¿no? Pero yo no estaba criticando que el déficit sea de ordinario, yo no he dicho eso. Yo he dicho, el déficit es de presupuesto, simplemente. Bueno, de presupuesto, cuando hay unos ingresos con un número y unos gastos con un número, y los gastos son superiores, pues entonces es un déficit de presupuesto. No estoy diciendo si es de ordinario o de no ordinario. Yo eso no lo he mencionado para nada. Pero cuando hay unos números que son de gasto tanto, de gasto 100 y de ingreso 90, y en los 10 que faltan, pues los pongo una partida de financiación a recibir, pues entonces, bueno, es que no es que sea falta de equilibrio, pero sí que la falta de equilibrio entre los gastos que se han previsto, porque se pueden prever 10 menos y ya está equilibrado, pues, bueno, pues es eso a lo que me estoy refiriendo. Y se prevé que se obtenga financiación que usted mismo ha dicho que es incierta la obtención de financiación, o al menos difícil, porque los bancos ahora pues les cuesta más conceder financiación, incluso a las administraciones públicas que no están tocadas económicamente. Se lo miran mucho más, por lo tanto, pues una cierta incertidumbre sobre recibir esos préstamos existe, ¿no? No lo invento, lo dijo usted en la propia presentación de los presupuestos. Después, bueno, estoy de acuerdo en que la manera de gestionar que tienen ustedes de las cuentas, yo es que no he dicho en ningún momento que sea mala. O sea, no sé si usted ha entendido algo, yo no sé, o si mezcla lo que dicen los demás con lo que digo yo, pero es que yo no he dicho que sea mal. Simplemente he criticado este hecho y he dicho que nuestra intención o nuestra propuesta es que se reduzca la deuda en mayor medida, la deuda estructural, la de largo plazo, en mayor medida de lo que se hace. Creo que no estamos criticando el modelo de gestión que ustedes hacen solamente con eso. Es un punto de los muchos en los que se desgrana el presupuesto. Una cosa que le acabo de criticar, que es de lo más importante, pero vamos, tampoco creo que se tenga que poner de esa manera. Y también creo que se pone de esa manera precisamente para no responder a la pregunta que yo le he hecho de la estimación de la alegación, diciendo que hay un criterio legal que no es político, sino que es de carácter técnico, para la aprobación o aprobación de esa alegación, que es la de, por ser de manifiesta insuficiencia, los ingresos con relación a los gastos. Simplemente es eso, que usted entiende que es incorrecto y que ya está bien el desestimarla precisamente porque no se puede aplicar este criterio, bueno, pues vale, defiéndalo, pero yo creo que sí que se puede, porque lo dice aquí, no me estoy inventando nada. Entonces, bueno, yo creo que la respuesta, y en ese tono, ha sido precisamente para evitar responderme a esta pregunta, porque no ha hecho referencia a esto. Desde luego, yo no le he criticado la política económica en general, pero sí varios puntos, por eso votaremos en contra. Pero estamos en otras muchas cosas de acuerdo con la gestión que ustedes hacen, desde luego. Sí que reduciríamos en mayor medida otras partidas, pero no es que estemos en contra. Pero lo que sí entendemos es que la política en general es correcta, la política de recortes. Que usted dice que con respecto a la legislatura anterior han caído un 29% los... Bueno, pues me parece muy bien. Pero es que si yo creo que han de caer más, pues lo propongo, ya está. Si creo que es demasiado ahora mismo, pues creo que es demasiado ahora mismo. Yo lo valoro a día de hoy, no con respecto a la legislatura pasada, hace 4 años, 5, 7, no, me da igual. Yo lo valoro a día de hoy. Y desde luego soy consciente de que la situación actual no la han provocado ustedes. La Generalitat, desde luego, debe mucho dinero al Ayuntamiento de Sant Cugat. Otros organismos, otras administraciones también, el Estado también, pero también entiendo que estamos hoy como estamos por la gestión económica que se ha llevado en los últimos 8 o 10 años en el país y en Cataluña también en nuestro ámbito, ¿no? Los gobiernos del PSOE entienden la manera de gestionar de una forma diferente y por eso hoy estamos como estamos, ¿no?
Gracias, señor Benejam. Señor Brugarolas, té la paraula.
Gràcies. Senyor Benejam, torno a repetir. L'al·legació que vostè presenta per insuficiència d'ingressos per cobrir les despeses és que no té sentit. És que aquest ajuntament té superàvit ordinari. Té superàvit ordinari. Aleshores, vale? L'ordinari. El pressupost té dos parts, l'ordinari i les inversions. El finançament de les inversions el té vostè en aquesta plana d'aquí. I aquí veurà vostè que hi ha una part important de les inversions que estan finançades amb recursos ordinaris. L'altre es finança amb crèdit i l'altre es finança amb aportacions d'entitats d'institucions supramunicipals. Òbviament hi ha un condicionament amb les inversions. Si no es capta el finançament a llarg termini, dels bancs, per exemple, les inversions es ressenteixen. Això ens ha passat aquest any 2012, ho sap tothom. Teníem 6.250.000 euros de llarg termini a l'any 2012 i l'últim 1,5 milió no l'hem captat. No l'hem captat. I què fas? Doncs periodifiques les despeses en inversions a la captació o no de finançament. Això, per això li dic, però quin sentit té aquesta al·legació que vostè no explica de que falta finançament? No falta finançament. Tenim superàvit pressupostari, d'ordinari. I això ens ajuda a finançar inversions i ens ajuda a reduir el deute viu. Jo no amago cap resposta. Ho explico, perquè vostè em parla d'una al·legació com si estiguéssim aquí fent trampes i vostè ho ha dit en la seva primera intervenció que estaven finançant despesa ordinària amb crèdit a llarg termini. I això és de lo peorcillo que es pot acusar amb un gestor pressupostari de l'administració pública. De lo peorcillo.
Si us plau, em demana la paraula l'interventor. Interventor, endavant, si pot aclarir aquest punt.
No s'ha encès el llum, però funciona, em sembla. No, solament era una qüestió d'una... Parlo sempre molt poc al ple municipal, però crec que val la pena que es faci aquesta aportació tècnica, perquè en el mateix expedient del pressupost, a la pàgina 12 de l'informe d'intervenció, està avaluada quin és l'estalvi ordinari que genera l'Ajuntament previsiblement a l'any 2003 per finançar inversions de l'any 2003. I aquest estalvi ordinari és de 2013. L'estalvi ordinari, tenim una capacitat de finançament d'inversions de 2,1 milions d'euros. Això en primer lloc. I en segon lloc, respecte a l'endeutament a llarg termini, també es diu en l'informe d'intervenció, perdonin, estic una mica refredat com es nota, i abans el senyor Pere Casa Joan m'ha passat al davant, que també deu ser la proximitat, que ens ho estem passant. Però hi ha una reducció significativa, important, també l'any 2013, com hi ha hagut aquest any 2012, que és voluntat, bueno, de l'equip tècnic i de l'equip de la Junta de Govern actual, de reducció del dèficit d'endeutament a llarg termini, i es redueix l'endeutament a llarg termini previsiblement també l'any 2013 amb 4,5 milions d'euros. Per tant, jo des d'un punt de vista absolutament tècnic, és el que pretenc dir, no vindria a ser correcta aquesta manca de finançament per les despeses obligatòries previstes en el pressupost del 2013.
Gràcies, senyor interventor. Bé, doncs, exhaurit el debat, passem a la votació. Vots a favor del punt 19è de l'ordre del dia? Vots en contra? No hi ha abstencions, doncs queden aprovat el punt 19è amb 15 vots a favor i 10 abstencions. Passem al control dels òrgans de govern.